A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Anem enrere en el temps, tan enrere com un 17 de gener del 2011, en Joan Totuseus conversava amb l'aleshores patró de la confraria, Enrique del Campo. I l'Enrique, amb una certa il·lusió, li deia que l'Ajuntament havia aprovat la posada en marxa de la llotja de pescadors.
Bueno, es va fer el compromís d'una llotja d'aigua dolç, és la ubicació que en aquests moments s'està pensant. En un moment donat pot sorgir una altra, però bueno, hi ha moltes possibilitats de que sigui allà, i serà una llotja purament artesanal.
Una llotja artesanal, perquè ara, d'entrada, el peix que es pesca aquí a Sitges va a Vilanova, oi?
Sí. El peix de Sitges, pràcticament tot el peix de Sitges es ven a la llotja de Vilanova, és una bona llotja, i però clar, el moment en què surt d'aquí i arriba a Vilanova es converteix en peix de Vilanova.
D'acord, és a dir, se li posa l'etiqueta de peix de Vilanova. La intenció que hi hagués una llotja aquí seria que no hi hagués aquesta etiqueta.
Sí, seria que el peix de Sitges sortís amb la seva etiqueta de Sitges, de peix de Sitges, i no solament com a peix de Sitges, sinó com a peix de qualitat i pescat d'una manera sostenible.
I del 17 de gener del 2011 al 8 de gener del 2019. Isabel Vivó, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Isabel és secretària de la Confraria de Pescadors, sí. I ens deia, ha de quedar molt clar d'entrada que això no és una llotja,
sí.
No serà una llotja.
Sí, sí.
Per què no serà una llotja?
A veure, la Generalitat no permet actualment que hi hagi llotges noves, o sigui, hi ha les que hi ha, i fins i tot seria una mica el contrari, s'intenta que es pugui centralitzar en els ports més grans, com Tarragona, Vilanova o Barcelona, i després a la Costa Brava també n'hi ha alguna de més petita, però el que es vol doncs és això, no? Doncs centralitzar-ho tot per poder controlar també més bé la transabilitat del peix i tot això.
D'acord, o sigui, l'existència de llotges
sí.
Ve estipulada per la Generalitat?
Ells són els que decideixen si una confraria pot tenir llotja o no. Llavors, bueno, històricament, doncs hi ha les que hi ha. Llavors, bueno, a Sitges...
Ho dic perquè
moment...
anem allò més bàsic, eh?
Sí.
Les llotges depenen de la Generalitat i els pescadors no poden vendre el peix així a la babalà a qualsevol lloc on vulguin.
No.
O sigui, aquella imatge, diguem-ne, tòpica, aquella imatge tan nostrada dels pescadors venent així a la directa als consumidors, això...
Això sí que es pot fer.
Això es pot fer?
Sí.
Això és el que es farà?
A veure... hi ha moltes confraries, no? Com per exemple pues, la del Masnou, que històricament els pescadors han arribat a port i llavors han vengut amb les seves cofes
sí.
El peix a la platja.
Vaja, com feien aquí Sitges
com es feia
a l'antigó.
Aquí Sitges antigament. I això no, hi ha alguns pobles que no s'ha perdut encara. La Generalitat ha intentat que això doncs, no es pogués fer doncs, pels motius... Bueno, doncs això de la traçabilitat, higiènics, el que sigui.
Diguem-ne per motius sanitaris, fonamentalment.
Bàsicament, o bueno, pel que sigui, per controlar-ho tot més. Val? El que passa és que, a veure, el pes de la cultura... Doncs,
i de la tradició.
I la tradició mana molt i no s'ha aconseguit. Llavors, què han fet des de fa un temps? Intentar adaptar-se una mica a la realitat, que això està molt bé. I llavors, si tu demanes actualment un permís a la Generalitat de Turisme Pesquer,
sí.
Que és molt fàcil de tenir-lo, només has de presentar un petit projecte d'algunes activitats que vols fer i una assegurança, pots fer petites ventes de peix. I això permet doncs, que confraries com la del Masnou, etcètera, etcètera,
sí.
Puguin continuar fent legalment doncs, la venda del peix.
Això vol dir, d'alguna manera, Isabel, que la confraria de Sitges hagués pogut sempre vendre peix
Però no tenir una llotja, eh?
No tenir una llotja, no. Però hagués pogut sempre vendre peix, sí. Vaja, com si ho hagués venut a la platja, com si aquella imatge de finals del segle XIX s'hagués perpetuat en el temps, això encara seria possible avui.
Això pot ser possible.
Pot ser possible avui.
Pot ser possible. Fa uns quants anys em sembla, hi va haver com una, així, un parèntesis que no se sabia si ho era o no ho era, però actualment...
És permès.
Això és permès.
Això és permès. Perquè en el seu dia es va parlar de llotja de pescadors i després aquesta llotja no va ser possible, bàsicament per aquest assumpte de la Generalitat?
Es confon una mica el que és una llotja amb l'edifici en si. Llavors, el que la gent parlen de llotja quan parlen d'un edifici, no?
on
hi ha una cofreria, on es ven peix, on hi ha alguna cosa relacionada amb el peix. Uh-huh. I és més fàcil parlar d'una llotja. El que passa és que això no és així. Pot haver-hi una cofreria sense llotja. Hi ha moltes maneres de poder jugar amb això. Llavors, la idea més atractiva, la que agradava més... Pues era aquesta, era la de llotja. El que passa és que, bueno, que la Generalitat ens ha trucat moltes vegades dient hem vist que Sitges es parla de llotja i vosaltres sabeu que no es pot tenir una llotja. Jo l'últim ple de l'Ajuntament que vaig anar fa 2 mesos, em sembla que
el
va
novembre,
aprovar,
el ple de novembre,
encara seguien parlant de llotja. I fins i tot deien, i aquest edifici nou que si vols ho parlem també.
Sí, i tant.
Què se n'ha fet d'això? Bueno, pues això és la cofreria. Això és actualment la cofreria de pescadors.
D'acord. És a dir, oficialment no es pot parlar de llotja.
Parlem de nova seu i ja està.
O parlem més que de punt de venda de peix, com algú havia dit en el seu dia.
Jo parlaria de la nova seu.
De la nova seu de la llotja.
Perquè
de la nova seu de la confraria de pescadors.
Veus el que t'ha passat?
No, esclar, és que és molt fàcil caure en aquest parany, eh?
Exacte.
Però és a dir, no és una llotja.
No és una
encara
llotja.
Que la definim com a llotja, això no és una llotja, i millor que
abans
ens acostumem.
Abans parlava del pòsit.
Exacte.
I tampoc ja no en parla ningú del pòsit, no?
Per tant, la nova seu de la confraria de pescadors.
Exacte.
Ho hauríem de definir d'aquesta manera.
Jo crec que és el millor.
Ho hauríem de definir d'aquesta manera, perquè, com deia en el seu dia l'Antonio, els pescadors de Sitges van a vendre el peix a Vilanova ara, fonamentalment.
Sí, sempre, vull dir, sempre, sí. Es ven el peix a la llotja de Vilanova.
A la llotja de Vilanova.
Sí. Es podria vendre a Barcelona o a un
altre
lloc, eh?
Això és el que et volia preguntar. Es podia vendre el peix?
Sí, fins fa pocs anys teníem una barca que venia a Barcelona i a Vilanova. I la barca estava, doncs, amb la base a Sitges.
D'acord.
Per tant, amb això també es pot jugar bastant, eh?
D'acord. És a dir, que aquest peix no només es pot vendre... El peix es podria continuar venent a la llotja de Vilanova, però també es podrà vendre a Sitges, com es podria vendre en altres llotges.
Sí, a Sitges amb bastantes limitacions, eh?
Ara ho explicarem també tot això, però en qualsevol cas hi ha diferents possibilitats que s'obren, a més de la ja existent de tota la vida dels darrers anys, que és la llotja de Vilanova.
Exacte.
Quants pescadors hi ha a Sitges?
Ara en aquest moment tenim 8 barques. 8 barques de pescadors.
Anant minvant?
Ha anat minvant moltíssim.
Moltíssim.
Sí, de fet, ara en el projecte, doncs, per nosaltres, una de les coses fonamentals és això, el relleu generacional. Tenim una flota de pescadors, que hi ha alguns que es jubilen en pocs anys, i és complicat mantenir-ho, perquè qualsevol projecte que fem, si no hi ha un relleu generacional, tampoc no serveix de res.
Perquè ara la mitjana d'edat...
La mitjana d'edat no t'ho sabria dir. Vull dir,
però què?
Tres pescadors joves i 5... Dos que potser 2 anys es jubilen i altres una mica més.
D'acord. Quan ens dius 8 barques, això quants pescadors...
8 pescadors.
8 pescadors.
Sí, perquè en teníem una fa poc que eren 2, un, el patró i
sí,
el mariner.
Sí, exacte.
Però s'ha jubilat. Llavors, esclar... Clar, pensa que les barques de Sitges són petites, fan entre 6 i 8 metres, això són barques molt petitetes, no? Llavors, normalment, treballen sols.
Amb un pescador n'hi ha prou a la...
El patró, ja està.
Ja està. Segona qüestió, per aquells que t'escoltin i puguin pensar, bé, es parla d'un relleu generacional, però aquesta no és, vaja, és evident, no és una professió que resulti, què, atractiva?
Ah, exacte, sí. És una professió...
Perquè l'ofici no ha canviat, en allò fonamental...
En les barques de Sitges no, l'ofici és molt variat segons a quin tipus de pesca fas, eh? Si fas pesca d'arrossegament, treballen d'una manera. Si fas encerclament, que són les barques sardineres, doncs també és diferent.
Però en el cas de la pesca...
Els que pesquen tonyines estan una setmana fora. Mm-hmm.
Però en el cas de la pesca a Sitges, que és una pesca artesanal, amb mètodes...
Sí.
Mètodes molt, molt, molt sostenibles.
Sí, sí, això és la base també de la nostra, del que volem
del vostre
vendre
projecte, no?
Nosaltres, no? Que som, doncs, ecològics, per dir-ho d'alguna
doncs
manera.
Doncs t'ho preguntaré d'una altra manera. Amb això un es pot guanyar la vida?
Es pot guanyar la vida, però cada cop pitjor. Per això nosaltres busquem un complement a la pesca, que això és la, també doncs, una de les coses que es treballa, sobretot, en aquest projecte, no? Què passa avui en dia? El mar... perquè això també és important que la
sí,
gent
no,
ho
i tant,
sàpiguen.
I tant.
El mar està molt, molt contaminat. Llavors, avui en dia la contaminació principal és una contaminació invisible. Per què és invisible? Doncs perquè tu vas a la platja, et sembla que està molt neta, però busca els peixos. Costa de trobar els peixos a la platja. Vas a la platja Sant Sebastià i ves buscant peixos per allà. Si en veus un, és un miracle. Què passa? Doncs que... tot el que són productes químics, per més que passin per la depuradora, van a parar directament al mar. Les medicines, sobretot, és el que està fent més mal, no? Totes les medicines que nosaltres prenem van a parar a la depuradora, però és que passen directament i a la depuradora què es neteja? Les coses grans, no? El material. Llavors, és clar, el mar s'ha convertit en una gran piscina, no? És com si hi hagués una piscina amb cloro, que està netíssima, però allà no hi ha vida. Doncs el mar, i sobretot el mar Mediterrani, que sí, és un mar petit i tancat, doncs cada cop està pitjor per culpa de la contaminació. Després també passa això en general a tot el món, però bueno, nosaltres parlem de Sitges. Què passa a Sitges? Doncs les dragues, per exemple, no? Es draguen les sorres, abans es pescava tallarines, es pescaven rossellones, això ha desaparegut totalment, ja no existeix.
Res?
De rossellona no n'hi ha ni una. Si algun dia algun troba una, que m'avisi. Perquè s'han extingit totalment. El pop, abans a Sitges pescaven
sí,
molta pop.
Oh, i tant.
El pop cada cop està més lluny de la costa, perquè ja no tenen tampoc doncs, el clima, tot el que necessiten, el canvi climàtic, per poder sobreviure i reproduir-se, etc. Cada cop han d'anar més lluny a buscar el pop. Això què comporta? Gasolina, que, el gasoil, que tenen que anar repostant i que és caríssim, etc.
Músculs?
Músculs, ja. Abans anàvem tots a buscar músculs. Ells, de fet, no pesquen músculs. No,
no, però t'ho pregunto dins de, del que era, diguem-ne, un altre dels clàssics
sí,
de Sitges.
Això és amb el que la gent més gran té més clar,
té
que,
més
no,
clar.
Que tot està canviant, no? Perquè els músculs els veies per tot arreu i qualsevol persona anava a buscar músculs. I avui en dia troba un musclo. Clar, tot això què ha fet? Doncs que els pescadors cada cop ho tinguin més complicat per pescar, no? I per agafar les captures.
Aquest panorama difícilment canviarà.
Aquest panorama anirà
aquest,
pitjor.
Aquest context anirà pitjor.
Sí.
D'acord.
Després els plàstics també. Vull dir, el plàstic quan fa molts anys que està dins el mar es desintegra, que això han fet documentals últimament
sí, sí,
a la tele,
aquests
etc.
Microplàstics
ah,
que són imperceptibles a la vista, però tot... que els peixos i totes les espècies marines
se'ls mengen.
Ingereixen.
Ah, exacte. Què aconseguim en tot això? Doncs que els pescadors tinguin que treballar moltes més hores per pescar menys, i llavors, és clar, és molt difícil sobreviure. Què intentem? Doncs que tinguin alternatives a la pesca clàssica de sempre, que és el projecte que hem fet ara.
Com s'estableix aquest projecte? I què té en compte majoritàriament?
Aquest projecte, de fet, ja fa molts anys que es va... De fet, en l'època en què es volia fer la
llotja,
la famosa llotja, ja era per solucionar una mica tot això. Vull dir, ja anava amb l'objectiu aquest. El que passa és que, bueno, no hi havia... L'alternativa es va decidir en aquell moment que la millor alternativa era aquesta. Què hem vist avui en dia? Doncs que això no pot ser i que hem d'agafar un altre camí. Llavors, el camí que s'ha intentat, que s'està intentant ara, és, tenint en compte que estem a Sitges, un poble turístic, doncs fer un projecte de turisme pesquer. Això a la Costa Brava ja fa molt de temps perdó, que ho estan treballant i tot, a Barcelona, per exemple, també.
És a dir, a Sitges no es farà res que no tingui d'alguna manera un precedent
sí,
o que pugueu
sí,
conèixer altres indrets que
sí,
això us hagi funcionat o hagin trobat una sortida en aquest tipus de turisme pesquer
sí,
o de pesca tradicional.
El que volem és posar en valor l'ofici de pescador i que fins ara també s'ha considerat que, com si fossin una mica els depredadors del mar, la sobrepesca, no sé què, doncs que es vegi que potser són els que salvaran tot el mar. Ara, per exemple, està apareixent el cranc blau.
Sí, oi
tant. Doncs es veu que és molt bo gastronòmicament. Llavors s'està intentant que els pescadors pesquin el cranc blau per veure si poden aturar aquesta superpoblació que hi ha de cranc blau, que a més és un depredador.
Mm-hmm, que és una espècie invasora.
És una espècie invasora, per tant, bueno, si, el que volem intentar una mica és que els pescadors siguin també els protectors del mar, no? I que passin de ser els depredadors a que siguin els que intentin doncs, mantenir-lo.
Per posar en marxa aquest projecte, coneixeu les experiències d'altres confraries?
Mira, ara fa, abans de Nadal, es va fer el Centre d'Estudis del Mar unes conferències que es deia Clinòmics, que anava d'això, de l'adaptació dels pescadors a la pesca al canvi climàtic, no? Hi va venir molta gent de l'Ebre, de la Costa Brava, i una mica tothom parlava de les seves experiències.
T'ho pregunto per si tothom, en el fons, tenia més o menys el mateix problema.
Exactament igual.
Sí, és a dir, els pescadors de pesca artesanal tot arreu tenen el mateix problema.
Sí.
És un ofici...
El relleu generacional i la falta de captures.
I la falta de captures. Aquest és un problema comú a tot arreu de Catalunya.
A tot arreu, sí.
Tothom més o menys ha apostat per una solució semblant a la que apostarà la confraria de Sitges?
Tothom no,
però és una de les sortides...
A l'Escala, per exemple, doncs clar, també hi ha uns quants pescadors joves que impulsen això, és el que a nosaltres també ens faltaria una mica, però que ho volem ara també intentar doncs, tirar
endavant. Sí que és cert que, no sé si m'equivoco o no, si tanquem els ulls, la nostra imatge de l'Escala continua sent aquella imatge clàssica de poblet de pescadors.
Sí,
i en canvi,
sí,
si tanquem els ulls, en el cas de Sitges ja no la tenim, aquella imatge tan clàssica.
Encara una mica.
Però diguem-ne que hem de tenir una certa edat perquè ens vingui al cap aquesta imatge. No? En canvi, l'Escala continua encara tenint aquella imatge de les barquetes a la platja, etcètera, etcètera.
A la Costa Brava hi ha moltes confraries petites que tenen 2, 3, 4 barques. Vull dir que...
Que encara són més petites que aquí, eh?
Molt bé. Fins i tot n'hi ha que en tenen una, eh?
És a dir, confraria d'un sol pescador.
Sí. Llavors, per això intenten impulsar altres coses. A l'Escala s'està impulsant el projecte Sípia, que és un projecte molt maco, que és recuperar els ous de les sípies que queden a les nanses després d'haver pescat. Llavors els hi han fet unes incubadores i tot això, que potser no se sap si es recuperarà la sípia o no, però el que fa és donar una bona imatge al territori.
Al col·lectiu i al territori.
I llavors el que està passant, doncs, que molts restaurants amb estrelles Michelin de la Costa Brava, que n'hi ha molts, doncs estan treballant amb els pescadors perquè volen també doncs,
aquesta sípia, doncs aquest producte.
Vendre aquesta història que a més serveix per recuperar la sípia, no? Etcètera.
Doncs anem per pams. Primer,
pams.
El canvi de la seu de la confraria de pescadors, que ara definitivament és en aquests mòduls del Port d'Aiguadols.
Sí.
Aquesta és la vostra nova seu
des de
la festa de la Mare de Déu del Carme de fa un any.
Sí.
Què tal aquesta seu? Què tal el canvi?
Bé, clar, ara estem allà tots junts, no? Fins ara estàvem al carrer Carreta i llavors pues, era una mica per comunicar-se i tal complicat.
Les barques al port, la confraria al carrer Carreta.
Exacte, i ara és més fàcil, doncs, per mi, sobretot com a secretària,
no, està clar.
Doncs poder parlar amb els pescadors, que els veig cada dia, com va, no sé què, i bueno, si passa alguna cosa estàs allà, no?
És a dir, que des d'un punt de vista de logística i d'organització,
perfecte.
Tot molt més fàcil.
Sí.
Què es pot fer des de aquella seu de la confraria, des de la nova confraria?
A veure, doncs et parlo una mica del que és el projecte.
Exacte, això,
no?
Això.
Projecte de turisme pesquer. Llavors, nosaltres el que volem és, bàsicament, que els pescadors puguin fer activitats i col·laborar amb la confraria, bueno, amb la seva confraria, muntant activitats que siguin pensades pels turistes, no per turistes, sinó per grups de gent que vulguin doncs, conèixer el que és el territori, el mar, etc.
Llavors... Suposo que aquí també cal matisar, no estem parlant del turisme entès de la manera més genèrica possible, estem parlant de grups de persones que els pugui interessar veure de prop l'activitat dels pescadors, per exemple.
Sí. Llavors, hi ha una altra cosa que és la pesca-turisme. Una cosa és el turisme pesquer.
I una altra, la pesca-turisme.
Sí, la pesca-turisme és embarcar gent en barques de pesca i que es passin una jornada amb els pescadors. Això s'està fent, això que et deia, amb altres llocs, però és bastant complicat. Primer perquè les nostres barques són petites i llavors hi cap molt poca gent en una barca de pescadors, hi caben dos, s'hi poden embarcar dues persones, com a molt. Després perquè una jornada d'un pescador comença a les 5 del matí moltes vegades i acaba pues, a les 10, les 12, i és que això la gent no ho aguanten. I després perquè s'han de pagar unes assegurances que les han d'assumir ells, que són bastant fortes.
Està clar.
Per tant, la pesca turisme la tenim descartada a Sitges.
Pel tipus d'embarcació i per tot el que suposa...
I per les hores que és...
Per les hores, exacte. Sí, està clar. Una barqueta no és un iot, ni tampoc és un transatlàntic, per tant, un se'n va al mar, però no se'n va al mar amb totes aquelles comoditats que podria tenir.
Hi hauria algú que li agradaria,
segur,
fer-ho?
Segur,
no
segur.
Dic que no. Però tota la preparació que hem de fer per la nostra part no ens compensaria.
D'acord, però segur que si algú ho vol fer, hi ha possibilitats de que algú ho pugui fer, sí. Òbviament assumint també totes aquestes coses.
Sí.
Però plantejar-ho com una activitat, no.
Sí, no.
No, a hores d'ara no. En canvi, el turisme pesquer, sí.
El turisme pesquer són activitats a terra. Llavors, el que sí que es pot fer és agafar una barca suplementària i sí. anar fins a veure una barca de pesca en les hores en què estigui calant o que estigui traient la xarxa.
D'acord.
I poder veure-ho des de lluny, t'estàs allà un ratet i tornes cap a port.
És a dir, sortir del port amb una barca
sí.
per anar
no
a cercar...
Pesca.
Que no sigui de pesca, per anar a cercar una de les barques de pesca que
i
estigui...
I veure com treballa.
D'acord.
Això és una de les coses que ens agradaria fer. I després ja són activitats a terra, que poden ser visites guiades, que això ja ho hem estat fent l'any passat amb, amb escoles de Sitges.
I què tal?
Bé, bé, venien, els ensenyàvem les arts de pesca, les nanses, els tresmalls...
Suposo que deu generar una certa sorpresa, perquè
sí, veure
molts
que té,
nanos...
Que hi ha vida, ja.
Exacte, de la mateixa manera que molts nanos no han vist una tomaquera.
Sí.
I cada vegada que parlem dels horts, doncs crida molt l'atenció.
Sí.
Tot el que fa referència a l'agricultura, suposo que la pesca, molts nanos que no han vist mai nanses, ni xarxes, ni com es despleguen, ni com es repleguen, ni com... Tot
sí,
això
sí.
deu cridar molt l'atenció,
sí,
no?
Sí, i veuen una sípia i diuen, si això és un pop, no, això és una sípia, el pop és aquest. I bueno, la sípia mascle, la femella, que també es diferencien molt bé... Bueno, van veient i això ens interessa també.
És a dir, això que es fa per canalla,
sí.
això també es pot fer evidentment.
Pues per exemple, per famílies, no? Al cap de setmana, doncs, activitat familiar, pues anar a conèixer la confraria de pescadors de Sitges i poder doncs veure doncs això, els tipus de pesca, anar a veure les barques, el port, tinc que dir que ens està posant moltíssimes facilitats, ens està dient que sí a tot perquè necessitem una infraestructura que sense ells no podríem tenir.
Aquí sí que és una qüestió de voluntats mútues,
sí.
perquè recordem que la direcció del port ens va dir en el seu dia, legalment no tindríem cap obligació
exacte.
De tenir una confraria de pescadors, però volem que la confraria de pescadors
sí.
estigui aquí, o sigui que aquí la voluntat sempre ha estat
sempre.
Mútua per part de les dues parts. No?
Sempre. Vull dir, ara, per exemple, doncs això que et dic, no? Nosaltres estem al pantalà de Llevant al final de tot i allà hi ha un espai gran perquè els pantalans que queden al mig són petits
són més estrets,
i no pots posar-hi la gent. Llavors ens quedarem allà i ells ens deixaran fer el que vulguem.
Per tant, allà es poden fer totes les activitats amb un espai més que suficient.
Amb serveis, etc. Sí, sí.
Com s'encaixa això en el dia a dia dels pescadors? A la jornada laboral, perquè suposo que no és fàcil que, bé, la feina del dia a dia es vegi d'alguna forma també complementada o augmentada en haver d'atendre totes aquestes activitats complementàries que es faran.
Ells ja estan acostumats a que de tant en tant aparegui algú amb gent, a el que et deia, que ja s'havia anat fent i tal, llavors tampoc no... Si ells estan treballant, s'ha d'intentar respectar, doncs, la feina d'ells i no anar doncs, a incordiar o el que sigui. El que passa és que, bueno, en aquest sentit, si parlem de les visites guiades, doncs simplement es tracta de que et facin una mica de cas i que ensenyin les captures del dia. Si parlem d'altres coses, llavors aquí, clar, el que dèiem, el projecte, de què és aquest projecte? És un projecte perquè ells puguin complementar un sou a la pesca, no? Llavors, pues, una de les coses que volem fer, tenim la gran sort de que tenim uns quants cuiners, uns quants pescadors que són molt bons cuiners. Llavors, volem fer activitats gastronòmiques que estan molt de moda i que, a més, pues, que un pescador de Sitges et faci un arròs amb les captures que ha fet aquell dia i que, a més, sigui boníssim i que te'l puguis menjar allà al port, al pantalà, i veure, jo què sé, la posta de sol amb una copeta de cava, doncs...
Això des del punt de vista del projecte es pot incorporar perfectament? És a dir, es pot plantejar, no direm que una oferta gastronòmica, Però en qualsevol cas es poden plantejar activitats vinculades amb el món de la gastronomia, com pot ser fer menjar allà, servir-lo, tot això es pot fer,
sí,
evidentment, dins d'uns...
Sí, sí, sí. Dins d'uns permisos,
etcètera. Però tot això
sobretot
es pot fer.
Sobretot el permís de la Generalitat de Turisme Pesquer.
Exacte, exacte. Però tot això es pot fer. Són activitats que poden entrar perfectament,
sí,
aquí
i
dins.
I aquestes són les que repercutirien directament econòmicament
en els pescadors.
Sí.
Ens queda una pota que no és menys important, que és la famosa, bé, venda de peix.
Sí.
Això com es faria?
A veure, això és el que tenim més verd encara, no? Vull dir, no... és difícil. Nosaltres tenim poques barques, la gent està acostumada a anar a la peixateria i comprar el que sigui. Igual que quan vas a comprar fruita i verdura, eh?
Exacte, que tens
encara
de tot.
Encara que no estigui el temps, tu tens allà tot. Llavors, és clar, la cultura de comprar la temporada, amb el peix passa igual. Vull dir, tenim el peix de temporada. Llavors, en cada època de l'any es pesca una cosa o una altra, i a vegades s'arriba a port i no s'ha pescat. Llavors això, clar, hem de mirar ben bé a veure com ho podem arribar a fer perquè la gent que vingui a comprar allà sàpiguen que compraran el que hi hagi, no el que ells vinguin amb la idea de comprar. Llavors això és molt complicat.
Que de fet és el que es feia abans.
Ah, clar.
Es comprava el que hi havia.
El que hi havia.
El que s'havia capturat en el dia, no?
Exacte. Llavors això ho tenim bastant aparcat fins que no trobem una fórmula que avui en dia també amb les xarxes socials doncs potser ens podria ajudar. Pensa que nosaltres des de fa molts anys tenim una pàgina web que es diu Peix de Sitges, tenim el logo Peix,
sí,
de Sitges.
Que és el que en el seu dia, diguem-ne, va posar en marxa tot aquest projecte.
Ah, exacte, exacte.
És a dir, el web va quedar allà, sí, va continuar.
Està activa,
el que no podia, el que no podia continuar era la instal·lació dels mòduls i tot això, però el web sí que funciona.
Això ha funcionat sempre. No ha deixat de funcionar més. Si la gent ho volen veure,
hi ha Peix de Sitges.
L'apartat d'activitats està buit, que és el que hem d'omplir ara. Val? Però ja tenim moltíssima feina feta que al llarg dels anys pues, s'ha anat fent.
T'ho pregunto perquè suposo que aquí, entre moltes altres coses, hi ha fins a quin punt pot compensar la venda de peix a la confraria amb la venda de peix a la llotja. I fins a quin punt...
Clar. Mira, ara
això
les
també
lleis,
pot sortir millor. Ara les lleis què diuen?
Les lleis, des de fa uns quants anys, obliguen a les confraries de pescadors de tot Catalunya, i suposo que la resta a Espanya també, no ho sé,
sí,
a tenir una balança informatitzada. Llavors, fins ara nosaltres hem sigut dels últims de Catalunya.
Ens ho veiem a venir, però explica'ns com funciona una balança informatitzada.
Pues és molt senzill. És una balança,
sí,
una plataforma, que dalt té un ordinador. Llavors, la Generalitat ara el que vol és que les captures arribin cada dia, la informació els hi arribi cada dia amb ells directament des de cada confraria. No des de la llotja, que també els hi arriba, sinó des de la mateixa confraria.
Caram!
Fins ara anàvem amb el que es deien les guies de pesca, que eren uns blocs amb tres fulls, no? Tres còpies,
i
una anava per la Generalitat, l'altra anava per la confraria i l'altra se'l quedava per la Generalitat, per la llotja. Val? I anàvem així. I un cop cada... quan s'acabava la guia...
En aquests blocs hi havia la feina del dia.
El que havien
les
pescat,
captures del
les
dia.
Les captures.
S'apuntaven i s'apunten encara, vull creure...
Bueno, ara encara ho fem així perquè
encara
la mateixa
així,
Generalitat ens ha d'enviar el codi per poder-los enviar i no hi ha manera,
no hi ha
que,
manera que els enviï.
Però nosaltres ho tenim tot
És a dir,
fet.
De moment, com abans,
sí,
en un bloc,
sí,
tantes d'això, tantes...
Exacte.
Tantes èpies, tantes
sí,
maves,
maves,
llenguades,
maves,
el que sigui.
Idèntols,
tot això en un
sigui.
Bloc.
Tot això en un bloc. I quan s'acaba el bloc, l'envio a la Generalitat. Això... des de l'1 de gener,
sí,
del 2019,
2019,
qui no té
la balança
ja pot tancar, perquè és que no... perquè les lleis diuen que s'ha acabat el bròquil i que ja no es pot continuar.
Que no es pot utilitzar més en el sistema tradicional.
Les guies de pesca s'han acabat.
S'han acabat. I per tant, tothom amb una balança informatitzada.
Tothom. Llavors, és clar, la balança val molts diners.
Què val una balança?
Bueno, és que és una història molt llarga. Fins l'any passat les balances valien 15.000 euros. Nosaltres dèiem a la Generalitat...
Sí, no, vostès a casa seva han dit el mateix que nosaltres, però no ho podem dir en veu alta. Però ho han dit. Una balança informatitzada valia 15.000 euros.
Sí, vostès saben com estem nosaltres. No ens gastarem 15.000 euros amb la balança.
Està clar.
Bueno, perquè no els tenim, vaja. Total, que l'any passat resulta que aquesta balança, en lloc de 15, en va valdre 7. 6.
Sis.
Sis. Sí, perquè l'hem simplificat i perquè, és clar, les confraries que esteu al borde de l'abismo, oh, com nosaltres, i heu de tenir una balança...
Sí que la van simplificar per baixar 9.000 euros en el preu d'una balança. Ah, és a dir, ara aquesta balança val 6.000 euros.
Sí, i llavors l'any passat... a més, una cosa que hi ha. Cada any el FEM, el Fons Europeu i Marítim de la Pesca, dona subvencions.
Sí.
Però, és clar, tu has de pagar abans aquests
clar,
diners.
Per després rebre... Si...
I quan tu ja has pagat i has comprat i has instal·lat i la Generalitat ha vingut a veure que això està instal·lat...
A verificar la balança...
Els envies la factura i llavors ells et paguen un 80%
de... D'aquest preu de la balança.
Al cap d'un any. Val. Per això nosaltres, si la balança valia 15.000 euros, igualment no podíem comprar-la, perquè no podem estar...
No podeu un any esperant.
Un any esperant, clar. Amb 6.000 euros...
Encara es pot assumir.
I l'opció era tancar, doncs vam dir, vinga, encara ho podem assumir.
Apa, que ho posen fàcil, també.
Facilíssim. Total, que vam demanar tota la paperassa, sí, al FEM, i evidentment ens van concedir aquests diners, és? I els vam cobrar abans d'ahir.
D'acord.
Vull dir que, bueno, tenim la conclusió de tot això, és que la confraria de Sitges està al dia, i té la balança.
Sí. La confraria de Sitges té una balança informatitzada.
Exacte. Que llavors és? Els pescadors cada dia hauran de passar per la balança amb la pantalla, que és tàctil, enviar les dades, i això va directe a la Generalitat.
D'acord.
I amb això la Generalitat ja es conforma en què després aquest producte pugui vendre's amb petites ventes de peix, etc.
D'acord.
Perquè
és
sense
dir,
això, encara que tinguéssim el turisme pesquer i tot...
No podríeu fer res.
Ah, exacte.
És a dir, la clau de volta és la balança informatitzada.
Sí.
Dit
avui
així,
avui en
eh?
Dia és la vida de la confraria,
o sigui,
aquesta balança.
Un cop la Generalitat té coneixement de tota la pesca que s'ha fet aquell dia,
sí,
aleshores... La confraria i els pescadors poden vendre...
Si no es passa del captures i si no ho vens en comerços, té que ser en particulars.
D'acord. Aquí anava també.
Sí.
Perquè, evidentment, ho pots vendre a particulars, suposo, sí, que el lloc de venda, no cal ni dir-ho, seria el mateix port.
Sí, sí.
Els particulars van al port i
ja
els
està.
Venen les captures i ja
bueno,
està.
Podria portar-se amb alguna banda també, eh?
És
això
que
no està prohibit.
Això no està prohibit.
No, clar. Tu pots anar a vendre-ho més a prop del poble, no ho sé, a la fragata. No, ja, ara m'ho
no,
invento,
clar,
això,
però... Però em refereixo, dit d'aquesta manera, si convingués...
No hi ha un punt específic.
No hi ha un punt específic, com si la confraria de pescadors volgués tenir un servei de venda a domicili.
De fet, sí, exacte. Sí, sí, sí.
Per exemple,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
I ara anava
I vendre
a preguntar,
per internet.
De la mateixa forma que hem parlat abans de la venda per internet... I de la mateixa forma que ens has parlat abans dels restaurants de l'Escala, es pot establir també un conveni entre el Club de Tast, el Gremi d'Hostaleria, els pescadors, perquè part d'aquestes captures puguin ser utilitzades així directament per als restaurants?
Pels restaurants, no ho sé. Jo crec que no.
No.
Però, bueno, és el que dèiem també, Vicent.
Com s'ho han fet allà a l'Escala, doncs?
Que depèn de les captures que facis. Ah. Clar, és que tot això és complicat. La venda és complicada pel producte que arribi cada dia. Llavors, és clar, jo no em puc comprometre amb un restaurant i dir-li que li portaré tants pops.
Perquè un dia en tindràs i un altre dia no.
Clar, llavors té que ser un restaurant que hi ha...
Que accepti, diguem-ne, aquestes regles de joc.
Allò, o sigui, quilòmetre zero, no sé què, i tot això. Llavors, clar, és difícil. Llavors jo ara, de moment, ens decantem més cap a coses com el que t'explicava abans, de les visites, de muntar, per exemple, un ranxo mariner,
sí,
no? I poder fer, per exemple, a la primavera, doncs, un ranxo no sé, de llagostins, no ho sé. Ara, però bueno...
T'ho preguntava per què, a hores d'ara... I resolt aquesta qüestió de la balança informàtica, de tot aquest de tota aquesta infraestructura.
M'alegro que hagi sortit el tema.
Oh, no,
esclar. Perquè això ja fa anys que dura aquesta història i no
dic,
la coneixia ningú.
Ho dic en el sentit, és a dir, hores d'ara,
sí,
la confraria ja estaria en disposició de vendre aquí Sitges?
Falta el...
O falta encara el permís aquest...
El permís que en una setmana...
Del projecte turístic.
Sí, però jo, del permís de la Generalitat...
El permís de la Generalitat.
De turisme pesquer, perquè jo m'espero a l'últim moment per demanar-lo, perquè és una setmana.
Però és a dir, això està per arribar.
Sí, sí, no té cap
problema. Un cop arribi aquest permís, sí, diguem-ne que la confraria ja tindria llibertat,
sí,
de si alguna persona, la setmana que ve, se'n va cap al port d'Aiguadols... i arriba a la seu de la confraria i diu, escolta'm, Què teniu avui? Mira, tenim això. Sí. La confraria ja els hi podria vendre, aquests particulars.
Si abans ha passat per la balança.
Si abans ha passat per la balança, però com que tot ha de passar per la balança,
exacte,
ja els hi podria vendre a particulars.
Sí, sí, sí.
És a dir, un cop arribi el permís, aquesta possibilitat està oberta.
Sí, la quantitat de captures és petita, però per la nostra confraria està bé.
Què és captura? Que sí,
no, vull dir que la quantitat de captures permeses per vendre així en venda directa.
D'acord.
Ara no et sé dir el pes, però està bastant bé, vull dir, no és res, no és una misèria, saps? Es podria vendre bé i compensar amb el que quedi o el que sigui en vendre-ho a Vilanova.
D'acord.
Que a més la subhasta a Vilanova és a les 3 del migdia. Si tu aquí ho fas a les 12...
Per tant, si arribes a port a les 12, tens diguem-ne, 2 hores
per portar
bones
la resta.
Per vendre el peix que sigui, la resta portar-lo a la llotja de Vilanova.
Ah, exacte. Sí, sí, sí. Complicadet, eh?
Complicadet, però vaja, no és una mala solució, no?
No, no és una mala solució. I...
No, anava a dir, no sé si no és que no sigui una mala solució, però que sigui l'única solució.
Sí. Jo el que també estic treballant molt és poder tota la pesca, turisme, turisme, pesquer, etc. És poder treballar amb entitats, no? Amb el Centre d'Estudis del Mar, ara estic començant a parlar també amb els museus de Sitges,
yes,
que m'agradaria fer activitats amb ells, poder utilitzar l'aula gastronòmica que hi ha al mercat, empreses que es dediquen amb això també, i poder treballar conjuntament, perquè nosaltres també siguem realistes, la confraria som els 8 pescadors,
sí,
i la secretària, i llavors, esclar... No podem fer-ho tot nosaltres, és que és impossible. Llavors, treballar amb altra gent, que a més ja té els seus propis projectes i que es poguessin adaptar i crear sinergies, no?, entre nosaltres, doncs això ens interessa moltíssim.
És clar, com que això és un, no direm que un canvi radical, però un canvi sí.
Sí.
Com han viscut els pescadors i com viuen els pescadors tot això? Aquest futur de visites, aquest futur de gastronomia, aquest futur de venda de peix a aigua dolç, com ho viuen?
A veure, ells fa molts anys que senten a parlar de tot això. No és una cosa nova, no? Llavors, és clar, són bastant escèptics. I jo ho comprenc. Jo no fa tants anys com ells que estic amb tot això. Llavors, jo el que veig és que fins que no sigui una realitat i fins que jo no agafi amb un pescador i li digui tal dia, tal hora,
hola,
hem de muntar un ranxo, doncs la cosa, ells fan la seva vida i...
És lògic, no?
És lògic.
Han hagut de fer tot això. Nosaltres estem parlant d'un projecte que va començar a finals del 2010.
Clar, clar.
Han passat 8 anys llargs fins que no s'ha trobat la solució definitiva.
Fins que no hem pogut traslladar-nos al port. Ha passat tot aquest temps. Clar. Llavors, sí que veuen que es van fent coses, però amb un ritme molt lent i encara està tot una mica per fer, Vull dir, no, la cosa no està... Però jo voldria que de cara a aquesta primavera ja poguéssim començar a fer les activitats. De fet, tinc bastant clar que s'han de començar a fer ja.
Yeah.
I després el tema del relleu generacional que deia, la Generalitat això també ho veu. Llavors ara m'han comentat que estan preparant també un projecte per poder ensenyar als joves l'ofici, posar facilitats a les confraries.
És a dir, incorporar nous pescadors a les confraries donant facilitats.
I més en confraries, que els pescadors que hi ha, n'hi ha alguns que estan en procés ja de jubilar-se, amb 2, 3, 4 anys, llavors poder treballar conjuntament el pescador que s'està a punt de jubilar amb el nou i després posar una subvenció potser per poder-li comprar la barca o ajuts per impulsar tot això. Llavors a nosaltres això ja ho volem impulsar directament amb l'ajut de l'Ajuntament, però si a més tenim el suport de la Generalitat, doncs ja seria perfecte.
A la primavera es començarien aquestes activitats o ja seria possible començar-les?
Intentarem.
Perquè el permís de turisme pesquer ja estaria.
Sí, sí, sí.
Ja estaria.
Això no és problema.
Des del punt de vista de la possibilitat de vendre peix, això aniria per més llarg, Bebel?
Això, si veiem que tot l'altre funciona, que estem animats, que els pescadors veuen que això realment els hi repercuteix d'alguna manera,
sí,
doncs a mi m'agradaria intentar tirar-ho endavant. Però primer hem de fer l'altre, perquè aquest tema segueix sent complicat. Encara que no sigui obligatori tenir la llotja i tot això, segueix sent un tema difícil, per lo que et deia, perquè les captures són les que són... I perquè tampoc és tan fàcil, no et ficaràs allà a la porta de la confraria, avui
sí,
veiem peix, i cada dia passa...
Està molt gràfic, això. Esclar, esclar.
Cada dia passa algú preguntant, també t'he de dir.
Cada dia passa algú preguntant.
Molts dies passa gent per allà. Escolta, que veneu peix aquí, que veiem que això és la confraria de pescadors. Vull dir que, bueno, la gent realment vindria.
És a dir, si allà hi hagués un rètol que posés botiga de peix de Sitges,
sí,
es vendria.
Jo crec que sí.
Tu creus que sí?
Si ho
perquè cada
si ho
dia,
publicitéssim bé.
Cada dia cau algú altre que...
El que passa és que tampoc seria la solució dels
problemes. No, no,
està problemes.
Clar, eh? I una botiga comporta moltes coses, eh?
Exacte.
Una botiga comporta que has de poder pagar d'una determinada manera i facilitats,
clar,
i el canvi i totes aquestes coses que bé, que
clar,
formen part del dia a dia d'una botiga.
Perquè
eh?
Ells potser hi guanyarien més en la venda directa, però... Tampoc seria la solució, perquè les captures són les que són.
Exacte.
I el projecte de turisme pesquer és un complement, és una altra cosa. No és vendre el mateix producte, que ja és el que fan.
En qualsevol cas, si això no s'arriba a posar en marxa, la confraria no hagués tingut futur?
Això es posarà en marxa igualment, perquè hi ha moltes activitats, és el que et deia, les activitats amb les escoles ja es feien. Per tant, vull dir... Sí que hi ha coses que necessitem, doncs, clar, tot aquest projecte i tot...
Però vols dir, diguem-ne que això el que fa és emparar legalment,
sí,
consolidar d'una forma oficial i legal...
I posar-ho tot molt més
fàcil. I posar-ho tot molt més fàcil,
sí,
a totes aquelles activitats que ja d'una manera més tímida ja s'anaven fent,
sí,
perquè la confraria tingués altres,
clar,
altres eines,
clar,
per encarar el futur que no sigui únicament la pesca.
Clar.
Evi Albibó, gràcies.
De res, Vicenç.
Marxarem a dormir amb la balança informatitzada.
Sí.
De 15.000
sí.
euros.
Jo hi he somiat moltes vegades amb
no
aquesta balança.
De 15.000 a 6.000 euros, valga'm Déu. Són les 11, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.